Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant del servei de teleassistència que creix a Calella amb la propera instal·lació d'una base territorial. I comentarem també, en clau sanitària, que Oncolliga vol rebre una subvenció de DKB Assegurances i necessita que la gent voti el seu projecte. Ja hi ha sentència pel 9-N, com saben, condemnatòria per Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau. A l'Infovespre parlarem amb l'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini, i li preguntarem com ha rebut ella la notícia i com l'interpreta. I comentarem també, per altra banda, que l'ANC repartirà 2.000 estelades el dia de la Volta a Catalunya. El certamen Calella està de moda es farà aquest any per primavera i no a finals d'estiu, serà els darrers dies d'abril. I per altra banda, l'Atsoc, el Teatre Solidari, prepara un nou musical i 50 persones ja s'han presentat al càsting per interpretar papers d'Anny. I en esports farem un avanç del que ens explicaran a les 8 els companys del programa esportiu La Banqueta. Doncs bé, comencem, com dèiem, en titulars. Calella tindrà una base territorial d'una unitat mòbil del servei de teleassistència, ara que la Diputació de Barcelona preveu ampliar el parc d'unitats mòbils. Al Maresme, actualment, només n'hi ha una, instal·lada a Mataró, i en general veu reforçat el seu servei amb les unitats de segona resposta. És una de les novetats derivades de l'objectiu de potenciar aquest servei que ofereix atenció domiciliària a persones en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència. A Calella hi ha 366 usuaris.
El Servei Local de Teleassistència posarà en marxa el mes d'abril un model personalitzat d'atenció, segons ha explicat la tècnica del Servei de Suport als Programes Socials de la Diputació de Barcelona, Patxi Ribas.
Més seguiment, més visites a qui necessita, i aquelles persones que són més autònomes, doncs se li reforça més en accions preventives. Augmentaran els dispositius. D'una banda, creixerà el servei, o sigui, el servei creixerà i l'aposta s'arribarà als 100.000 usuaris al 2020, i d'altra banda els dispositius que tenim complementaris de seguretat, que són els que sí que creixeran un 250%. Són dispositius de seguretat adreçats a detectar riscos a la llar i evitar, en aquest cas.
Aquest reforç s'implementarà de forma homogènia al conjunt de la demarcació entre els usuaris i els que s'incorporin de nou. El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona realitzarà visites de revalorització de les persones.
Tant els que estan al servei actualment, que són els que s'estan categoritzant per poder, a principis del mes d'abril, poder fer una visita de revalorització, el que sigui, i després tots els nous que van entrant. Es va fent a tots els usuaris. I es calcula que al desembre podem tenir tota la base d'usuaris quan acabem l'any, que acabarem l'any amb 77.000 usuaris aproximadament. No tinc ara els números aquí, però en funció del creixement que fem, doncs acabarem l'any i es farà amb tot el model implementat.
Així mateix, el servei redefinirà la xarxa de bases territorials per a les unitats mòbils, passant de les 11 actuals a tenir-ne 16.
I no deixem la plana mèdica, perquè Oncolliga Catalunya ha presentat el seu projecte d'atenció psicosocial a persones amb càncer i els seus familiars a la 12a convocatòria d'ajuda a projectes socials i de salut i discapacitat de DKB Seguros. Es diu Tu Decideixes.
Oncolliga opta a rebre una donació de 12.000 euros a la categoria de projectes de suport a pacients, els que treballen en la millora de la salut i la qualitat de vida de persones malaltes. El director d'Oncolliga Catalunya, Francesc Vinyes, ha explicat el projecte que desenvolupen a l'Alt Maresme a través d'Oncolliga Calella. Es tracta del servei immediat a domicili en l'etapa final de vida.
Tenim un projecte que el fem junt amb l'Associació d'Amics de l'Hospital de Calella i coordinat per l'equip de treball social, que és el servei immediat a domicili. persones que deriven ja al domicili des de l'hospital en etapa final de vida. Nosaltres ràpidament va un treballador familiar que ajuda en la higiene del malalt, en donar suport emotiu a la família, amb pautes d'orientació de mobilitat, i és un servei molt valorat i apreciat per tots els beneficiaris.
Els responsables d'Oncolliga demanen ara la complicitat de la gent per tal que entrin a la pàgina web d'aquesta companyia d'assegurances i votin el seu projecte. Es poden fer les votacions entre el 7 de març i el 31 de maig. De moment s'han registrat més de 4.500 votacions, d'aquestes 624 són per Oncolliga. Vinyes explica com es pot votar a través de la web d'Oncolliga.
De seguida apareix en la pàgina principal aquesta informació, clicar, aleshores allà ja es veu que hi ha clarament un link que es cliqui, llavors amb aquest link s'accedeix a la plana de l'assegurança i aleshores el nostre projecte, que de moment va en segona posició, pues ja que apareix de seguida, hi ha un botó que posa votar, i aleshores votar, donar simplement el nom, cognom i una informació, penso que demana el DNI, i ja està.
A banda d'aquest apartat, DKOB Seguros dona suport i finançament a projectes sobre discapacitats, envelliment actiu, prevenció i salut de persones desafavorides i salut i medi ambient.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim endavant a l'Infovespre. Com saben, ja hi ha sentència pel 9-N. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a l'expresident Artur Mas a 2 anys d'inhabilitació i una multa de 36.500 euros, 100 euros per dia durant 12 mesos. El condemna per un delicte de desobediència per haver mantingut la consulta després de la suspensió del Tribunal Constitucional. Pel mateix delicte ha condemnat Joana Ortega a 1 any i 9 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros, també 100 euros per dia, durant 10 mesos. I Irene Rigau a 1 any i 6 mesos d'inhabilitació i una multa de 24.000 euros, que són 100 euros per dia, durant 8 mesos.
Tots tres han estat condemnats per desobediència, però l'alt tribunal els ha absolt en una decisió unànime de l'acusació de prevaricació del procés participatiu del 9 de novembre. Amb tot, l'expresident Mas ha estat condemnat a la màxima pena per un delicte de desobediència, ja que, segons recull el Codi Penal, la pena per aquest tipus de delicte oscil·la entre els 6 mesos i els 2 anys. La sentència, però, no és ferma i, per tant, l'expresident i les exconselleres la podran recórrer al Tribunal Suprem.
Doncs en parlem ara amb Montserrat Candini, alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com llegeix aquesta sentència? Com ha rebut la notícia, Montserrat?
Doncs, malauradament, era quelcom previsible, no? Sempre hem tingut la impressió, doncs, que era evident que era un judici polític i s'ha confirmat, eh? Pensi que la sentència parla molt de fets i molt poc de dret. I que d'altra banda, sabem perfectament que hi ha sentències que no es compleixen per part del govern espanyol de manera reiterada, i per tant es demostra que la justícia té en aquest sentit una doble vara. Ho hem dit de manera reiterada, és evident que tot el que té a veure a l'entorn del 9 de novembre, del 9-N, i de posar doncs les urnes i, per tant, tot el que representa com una expressió democràtica de la voluntat popular, doncs és impensable en qualsevol país d'Europa que pogués passar el que està passant aquí, no? Paradoxalment, no? El mateix dia doncs que se sap la sentència i que es condemna a 2 anys d'inhabilitació pel president Mas i 1 any i 9 mesos per la vicepresidenta Ortega i 1 any i 6 mesos per la consellera Rigau, aquell mateix dia, doncs, Escòcia anuncia el seu segon referèndum. No el seu primer, sinó el seu segon, no? Per tant, nosaltres d'una manera clara ja fa molt de temps que creiem que a Espanya, doncs, la democràcia té una salut molt feble, té una mala salut, I no únicament això, sinó que fixis que aquest cap de setmana diferents mitjans ens alertaven de lo que tant la Comissió de Venècia havia manifestat preocupada sobre, doncs, diguem-ne, la deriva des del punt de vista, diguem-ne, de la justícia a nivell de l'Estat espanyol, i un mateix informe del Consell d'Europa en el qual alertava, doncs, a una certa precarietat pel que fa a la democràcia, no? Malauradament, ens ho pensàvem, i s'ha confirmat. Una qüestió que és important de destacar, en tot cas, és de que no han quedat condemnats per prevaricació, per tant, queda clar que ningú va prendre cap acció injusta. Mm-hmm. Això és molt important. Mm-hmm. Això és molt important.
Sí, sí.
Dir-li que ja he sentit algun altre jurista i en aquest sentit diuen que és una sentència absolutament decebedora, absolutament decebedora, perquè no està desenvolupada des del punt de vista d'una manera detallada i rigorosa des d'una vessant doncs, intel·lectualment contrastat des de la vessant jurídica i, per tant, dona més aviat la impressió, no?, que l'han feta de pressa, no?, per treure's la pressió del damunt i no quedar, diguem-ne, pendent del possible seguidisme si sortia després de la sentència doncs, d'en Quico Homs, no?
Aquest migdia els tres condemnats inicialment han dit que recorreran aquesta sentència per totes les vies espanyoles, també l'europea que caldrà anar-hi. Ara també fa una estona el president Puigdemont deia que això no canvia els plans i que aquesta sentència la indultarà el poble de Catalunya votant en referèndum. Creu Montserrat Candini que aquesta sentència d'avui canvia d'alguna manera l'escenari, continua endavant l'opció del referèndum?
Jo crec que no canvia en absolut el calendari establert i la voluntat. Jo crec que tot el contrari, el que fa és refermar la voluntat, diguem, expressada de que només en política la democràcia té una raó de ser. Si no hi ha democràcia, no hi ha política i si no hi ha democràcia, no hi ha la veu del poble. Per tant, aquesta sentència el que fa és reafirmar, si se'm permet, reactivar, ressorgir d'una manera encara molt més clara la voluntat de poder dir la nostra.
Doncs n'hem parlat d'aquesta sentència per al 9-N amb l'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, Montserrat Candini. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta estona a l'Infovespre.
A vostès, moltes gràcies.
I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb el procés sobiranista de Catalunya per comentar ara que Calella per la independència, l'ANC, repartirà 2.000 banderetes estelades entre el públic que presenciï la sortida o l'arribada de la primera etapa de la volta ciclista a Catalunya el dia 20 de març que es fa a Calella.
Josep Barri de Calella per la Independència admet la possibilitat que des de l'entitat col·loquin alguna pancarta reivindicativa en algun punt estratègic del pas dels ciclistes per la ciutat.
Intentar visualitzar tot el que estigui relacionat amb el moment que estem vivint i amb el procés d'independència de Catalunya i aleshores doncs, farem això, repartir banderetes, repartir les estelades a tot el públic assistent que ho vulgui. És un lloc i un moment important perquè es pot visualitzar i perquè dona doncs, aquest caràcter, per una banda, reivindicatiu i per l'altra banda, festiu. Havíem fet servir en un altre moment, doncs, per exemple, el pont de fusta, que és un lloc on normalment, habitualment, les imatges de televisió sempre el donen. També havíem posat alguna pancarta grossa en algun dels edificis que estan ben a la vora de l'arribada. En aquests moments doncs, estem preveient fer alguna altra acció d'aquestes que pugui anar visualitzant l'acció.
Barri ha concretat que les banderes estelades les repartiran a les 12 del migdia a la plaça del Bunyol i a les 4 de la tarda a la carretera Nacional 2 a l'alçada del carrer Balmes.
És el dilluns d'aquest 20 de març i aleshores entenem que no tothom té possibilitats, però hem llançat ja una crida en els nostres simpatitzants i associats, també doncs la fem pública, que qualsevol persona que ens vulgui ajudar només ha de venir allà pel voltant de la sortida de l'entrada doncs una estona abans i doncs, ens podrà ajudar perquè entenem que totes aquestes accions de la mateixa manera que tot el procés és de tots i necessitem doncs, l'ajuda de tots.
L'ANC també demana engalanar balcons amb estelades.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv.
Seguim endavant amb més qüestions. Gairebé 7:45. Calella està de moda i es reinventa aquest certamen i es celebrarà per primavera. La cita amb la moda i les últimes tendències canvia de data, com dèiem, i l'esdeveniment organitzat per Festa Music Group amb la col·laboració de l'Ajuntament acaba de confirmar que la propera edició es celebrarà entre el 28 i el 30 d'abril i no a les acaballes de l'estiu com s'havia fet.
És només una de les novetats que Calella està de moda presenta per aquest 2017. Es reformulen els flaixos al carrer i s'acotarà la durada de la passarel·la central a la Riera Cap Aspre. A més, qui ho vulgui podrà sotmetre's a un canvi d'imatge. Ho ha explicat Frank Cardó, gerent de Festa Music Group.
que és un canvi radical i a més serà la cinquena edició i d'alguna manera o altra sempre va bé fer canvis, no? I sempre al setembre, com bé dius, ho fèiem de cara a l'hivern i el moment que fèiem la passarel·la feia molta calor. Llavors això ens ajuda a que la passarel·la aquest any sigui completament d'una altra manera, mostrant poca roba.
La passarel·la central es farà el diumenge 30 d'abril a la Riera Capaspre i la precediran els flaixos al carrer Església i a la plaça Vicenç Ferrer i les exhibicions amb maniquís estàtics als aparadors de les botigues principals. En el programa d'activitats s'incorpora un taller de canvi d'imatge.
Entraràs per un costat i sortiràs d'una altra manera completament diferent. La ubicació serà a la plaça de l'Església. Hem buscat una fórmula que és elevant el flaix. O sigui, es muntarà passarel·la a peu de carrer, però serà elevat. Llavors, d'aquesta manera, li donarà més vistositat, la llum també es veurà d'una altra manera, també es farà lo de les models estàtiques dels aparadors, que estem buscant una altra fórmula, si participen moltes botigues, d'allargar-ho.
I poden participar establiments de moda de dona, home o infantil, sabateries, botigues de complements, joieries, estètica i perruqueria. La tarifa va dels 80 als 200 euros en funció de l'activitat en la que es vulguin promocionar. I ara tot just han començat a fer la crida entre els associats a Calella Centre Comercial.
Jo no entenc com la gent pot dir que no vol participar en Calella està de moda per les tarifes que són, primer, perquè l'Ajuntament hi deixa la sang. Llavors, que aquí es faci això i que la gent no participi, és una cosa que no entenc. Si tens un negoci i vols triomfar, tens que participar. El Calella està de moda, perquè et veu molta gent, veu la gent del poble. Si participen models que són gent del poble, que nosaltres ensenyem, ve a veure'ls tota la família, amics, familiars, de fora de Calella, de Barcelona, de Mataró, venen a veure el desfile. I aquesta gent són clients potencials.
També s'ha confirmat la convocatòria d'un càsting de models per al Calella està de moda, tot i que alguns repartiran de l'any passat.
Doncs parlem ara d'un altre càsting. Parlem ara del càsting del Calella està de moda. Doncs bé, més de 50 persones s'han presentat ja aquest diumenge al càsting que ha organitzat l'ATSOC, l'Associació de Teatre Infantil, Teatre Solidari de Calella, per un nou musical que faran a benefici de la Marató de TV3, que enguany està dedicada a les malalties infeccioses.
L'ATSOC prepara el musical Lani, protagonitzat bàsicament per infants i joves, tot i que necessiten sobretot nens i nenes d'entre 9 i 14 anys. També calen persones adultes. Al càsting s'hi han presentat gent de tot tipus d'edats, segons reconeixia el vicepresident de l'ATSOC, Jordi Coll.
Pot ser una obra en la que fàcilment hi puguin participar 40 o 50 persones, o fins i tot 60. Ja dic, com que ho tenim encara, doncs una mica ho estem vestint, no sabem el nombre exacte. El que sí que sabem, si algú coneix l'obra d'Anis, que hi ha una sèrie de papers principals infantils, val, que aquests ens interessa molt tenir localitzades nens i nenes d'aquestes edats, de les edats de 10-12 anys, i després doncs, hi ha papers d'adults. O sigui, per tant, al final busquem una mica a totes les edats.
Els responsables de l'ATSOC es mostren gratament sorpresos per l'alt nivell d'interpretació de les persones que s'han presentat. La prova, que es va fer ahir diumenge al primer pis de Can Salom, durava aproximadament un minut i podia ser o bé una peça de dansa, de cant o un monòleg. Alguns dels participants explicaven a Ràdio Calella Televisió les seves sensacions un cop realitzada la prova.
El càsting és per presentar-te en el musical d'Anni, amb la companyia d'ATSOC, i bueno, jo ja tinc l'experiència de fer teatre des de petita i m'agradaria participar-hi.
Fem la veu de... bueno, cantem.
Que si ens agafen, crec que farem com una obra de teatre.
Que és Dani. I cantarem les cançons.
Jo vinc per aquí per actuar, perquè m'agrada actuar.
I ja sé.
Jo he vingut aquí per intentar aconseguir el paper d'Anni.
I bueno, he estat en altres puestos fent teatre, Canet, aquí a Joventut Artística sols vaig fer pastorets, però bueno, alguna cosa he fet i m'agrada. Ho vaig deixar-ho per tema de feina que no podia, era incompatible, però si no m'hagués agradat, sempre m'ha agradat.
L'ATSOC es posarà en contacte amb els participants al càsting d'aquí a 3 setmanes.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa avui una nova campanya de neteja intensiva de diferents zones de la ciutat on s'hi aparquen habitualment cotxes, una actuació que comporta restriccions en l'aparcament.
Des d'avui i fins al dimecres 29 de març es farà cada dia al matí la neteja, concretament entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Avui s'ha començat pel carrer Indústria entre Sant Jaume i Bruguera. Demà dimarts serà el torn per aquest mateix carrer, però a la confluència entre Bruguera i Anselm Clavé. Per tal de facilitar els treballs de neteja, no s'hi podrà estacionar la zona d'actuació. Les zones on no es podrà estacionar estaran indicades amb tanques 48 hores abans que es produeixi la neteja. La resta de carrers que es netejaran són Costa i Fornaguera, Cervantes, Balmes, Àngel Guimerà i Bruguera.
I abans dels esports, un apunt en plana comarcal per comentar que el nombre d'accidents laborals registrats al Maresme durant el 2016 va créixer respecte a l'any anterior, majoritàriament entre els de caràcter lleu, un increment total del 10% amb 3.233 persones sinistrades comunicades.
Són 324 més que durant el 2015 i la dada més negativa és la mort de dues persones. Els accidents lleus van augmentar un 11% i, per contra, els de caràcter greu van disminuir el 9%. Pel que fa a sectors econòmics, l'únic que registra una baixada durant el 2016 és el primari. El gruix de la sinistralitat la pateixen els homes. L'índex d'incidència de la sinistralitat laboral al Maresme supera la xifra comarcal i la catalana.
Doncs d'aquí uns minuts, quan siguin les 8, començarà una nova edició del programa La Banqueta a Ràdio Calella, i ara en els serveis informatius és moment de fer-ne un petit tastet, un petit abans. Per això tenim aquí amb nosaltres els estudis a l'Estefania Burgos. Estefania, bona tarda.
Molt bona tarda.
Em sembla que bones notícies, eh?
Avui? Molt bones notícies.
A veure, explica'ns
sí.
això.
En el programa d'avui repassarem els resultats d'aquest darrer cap de setmana, que han estat estupendos. Han guanyat tots menys els nois del vòlei. Començarem amb el bàsquet, on els nois del Calella Fundació Miquel Valls varen guanyar el seu encontre enfront al Badalona, un partit jugat amb més força que talent, tal i com ens explica en Paco García, l'entrenador del club.
El partit ha tingut el guió que ens esperàvem, patiment, i al final jo crec que hem tret l'orgull quan calia treure'l, i l'hem tret més que per bon joc, per casta i per ganes.
Seguim amb les noies del bàsquet, que també varen aconseguir la victòria enfront al Caldes. En en Pol, molt bones notícies. Els nois de la UEB van guanyar el seu partit contra el Molins de Rei. I més victòries, perquè el Termo Turcalella també va aconseguir la victòria en el seu partit contra el Badalona. Un Badalona que fins aquell moment era el líder de la classificació. Ja en futbol, el club de futbol Calella va guanyar el partit contra el Sant Pol. Després d'aquesta victòria i la derrota del líder, el Tiana, la classificació es posa un puny. Per Joan Freixer, l'entrenador del club de futbol Calella, la lliga no es decidirà fins l'última jornada.
La classificació ara mateix, la veritat és que està tot molt apretat. No... Nosaltres seguim partit a partit, que és l'únic que ens pot aproximar l'objectiu. Ens queden partits molt difícils, cada partit és una final. Tot i així, ja dic, el Rocafonda està guanyant amb molta seguretat a molts rivals, i ben bé que fins l'última jornada no sabem res. Ens queden molts partits encara per jugar, molts minuts per disputar, i esperem que cada 90 minuts puguem sumar 3 punts.
En tenis taula també el Telmo Turcalella va guanyar el seu encontre contra el Badalona, i Jean Pole i les noies de l'Escola Pia sí van guanyar el seu partit enfront al Sandor B, però els nois de l'Escola Pia de Calella el van perdre contra el Viladecans. Acabaran fent un repàs de les últimes notícies del Club Natació Calella, i per últim parlarem amb l'Agustí Pérez, màxim responsable de l'Airoma, que ens explicarà novetats.
Perfecte, doncs vaja, que ha vingut de molt poquet, de tenir el
quasi,
ple absolut de victòries.
Bé,
doncs la setmana que ve segur que sí que serà el dia del ple absolut. Moltíssimes gràcies a tota aquesta informació ampliada. D'aquí 7 minutets al programa La Banqueta. Gràcies, Estefania. Nosaltres anem per la previsió del temps.
Jornada ennuvolada que ens condueix a un dimarts de cel serè o poc ennuvolat per pinzellades de núvols alts. La temperatura mínima lleugerament més baixa i la màxima lleugerament més alta. Fins a mig matí i de nou al final del dia ho farà vent entre fluix i moderat amb alguns cops forts.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dilluns, dia 13 de març. Trobaran més informació a la nostra pàgina web i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Acabem sempre l'Infovespre amb un tema musical. Tal dia com avui, però de l'any 1963, va néixer l'argentí Fito Páez, reconegut com a compositor, intèrpret i també va dirigir dues pel·lícules. Avui l'escoltarem al costat de Joaquín Sabina en aquest tema. La cançó és Llueve sobre mojado. Escoltem, doncs, a Fito Páez en el dia del seu aniversari. Que passin una molt bona nit.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados.
Por más que llueva y valga la redundancia.